Divendres 30 de juny i ja passen 5 minuts de les 11 del matí.
El riu Bombori, tot i canviar aquesta part més estrictament més musical, conserva l'essència. L'espai és el mateix, el Jardí dels Francolins, és un espai que ens hi trobem còmode, que és agradable, que és acollidor. Conservem l'espai, sí que modificant algunes coses doncs, a nivell de decoració, a nivell de reserva d'espais, és a dir, prioritzem molt més el que és la platea.
Demà és 1 de juliol i arriba a l'Espluga l'edició del riu Bombori, el Jardí dels Francolins. Actualitat d'aquest divendres 30 de juny a les portes d'un cap de setmana intens a l'Espluga i la Conca.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius. El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
Doncs informatiu diari d'aquest divendres que avui centrarem el repàs d'aquest riu Bombori que arriba aquest dissabte 1 de juliol amb Joan Masdeu i Eduard Gené encapçalant aquesta oferta musical, però també moltes més propostes, i no només musicals, sinó també teatrals i escèniques. Unes propostes que repassarem tot seguit en un informatiu diari que avui allargarem més de l'habitual perquè amb nosaltres tindrem els companys de l'obra de teatre Segueix el teu cor. Amb ells farem una prèvia d'aquesta obra de teatre que es podrà veure a la Festa Major de l'Espluga de Francolí. I més notícies, i és que el Ball de Bastons de l'Espluga, en motiu del seu 20è aniversari, crearà una nova colla infantil. Us ho explicarem també en aquest informatiu diari d'aquest divendres, que de fet es desperta després del plenari d'aquest mes de juny de l'Espluga de Francolí. En repassarem també el més destacat, com ho farem a l'hora de la campanya d'estiu de la Unió de Botiguers de l'Espluga de Francolí. Coneixerem quines són les propostes que ens fan els botiguers de l'Espluga per aquest estiu. Tot això en aquest informatiu diari d'avui, divendres 30 de juny. Benvinguts. Després de triplicar el nombre de grups musicals interessats, finalment els 5 grups finalistes d'aquest Riu Bombori seran Roger Margarit, Senyor dels Llamps, Carritos Miñarro, Maria Jacobs i Guardafuego. Són 5 de les agrupacions que finalment s'han classificat per actuar aquest dissabte a l'Espluga, però també en un cartell encapçalat per Joan Masdeu i Eduard Gené. I és que enguany la programació d'aquest festival d'estiu de la Conca de Barberà fa un salt qualitatiu en el que és la música. I és que ha incorporat una dotació econòmica per a aquests 5 grups finalistes i també la creació del reconeixement Jordi Francolí. Tot això va fer que en el seu moment es fes un rècord en el nombre d'inscripcions a grups interessats, que se superés les xifres registrades fins ara, que s'assolís doncs, la 30ena de grups interessats, que suposava triplicar el nombre de grups en d'altres edicions, i després d'això doncs, es va aconseguir que l'oferta fos de molta més qualitat. Així ho reconeixia Ramon Amigó, membre de la cultural Jordi Francolí.
Normalment el riu Bombori acostumats a veure un tipus de cantautor que més o menys anava repetint i llavors podia haver algun grup que trencava, no? Enguany, realment, encara que siguin 3 cantautors, que són el Roger Margarit, el Carlos Miñarro i la Maria Jacobs, són 3 propostes molt diferents. Llavors hi ha 2 grups que són una mica més rockeros, que també bueno, donen aquesta cosa més de festa i això, que són el Senyor dels Llamps i els Guardafuegos. Llavors, finalment, hi ha els dos caps de cartell, que aquests sí que tenen una actuació més reeixida, un cop ja estigui fet el veredicte i això, més cap de cara a la nit, que són el Joan Masdeu i a l'Eduard Gené.
Doncs aquestes actuacions, els artistes convidats tindran lloc a partir de les 10 de la tarda i a la llista de músics que actuaran al Riu Bombori també s'hi ha de sumar el de DJ Edge, que oferirà una sessió en vinil. Al final, sense el festival, sense canviar la seva essència i el seu format, com explicava Enric Mercader, combinarà la música amb propostes d'artistes locals, l'actuació del jove ballarí Eric Cruanyes o el projecte de poesia i audiovisuals d'Àlex Rebollo, Albert Carreras, Jordi Cartanyà i David Ortín, sota la marca de Brand Factoria, també acompanyaran l'oferta musical del Riu Bombori 2017. Al recinte també s'hi vendran begudes i aliments al territori i apostant també pels productes artesanals i ecològics. Un festival, el Riu Bombori, que donarà el tret de sortida amb un espectacle infantil a partir de les 6 de la tarda. Però els dimecres tornen a créixer. És la setena edició d'aquest festival que, de fet, ha incorporat un seguit de novetats i ha millorat, com dèiem, l'oferta musical gràcies també al suport d'institucions territorials com l'Ajuntament de l'Espluga, amb qui, com us explicàvem fa unes setmanes, van formalitzar un conveni, o el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, el Museu de la Vida Rural, la Fundació Martí Lomà, la Unió de Botiguers, empresaris de l'Espluga també tanque aquesta llista de col·laboradors. Per tant, Festival Riu Bombori, demà 1 de juliol, al Jardí dels Francolins de l'Espluga de Francolí. Tindrem prou.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.
I una nota informativa curta, i és que aquest cap de setmana l'esport posarà el punt de mira al Campionat d'Espanya de patinatge en cadet masculí, i és que el patinador espluguí Josep Maria Trullols participarà en aquest campionat estatal que se celebra a Banyoles durant aquest cap de setmana. De fet, ha començat aquest dijous 29 de juny i s'allargarà fins demà dissabte 1 de juliol. Esperem els resultats i els podreu conèixer a través de l'esplugafmradio.cat, on també podreu trobar a través del Facebook de la nostra emissora l'enllaç per veure l'actuació del jove esplugui. Veurem quins resultats obté en aquesta edició del Campionat d'Espanya de patinatge. I avui és divendres 30 de juny, doncs ahir dijous es va celebrar la sessió plenària d'aquest mes de juny de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, i entre d'altres propostes es va aprovar per unanimitat la Declaració Universal dels Arxius elaborada pel Consell Internacional dels Arxius. L'Ajuntament de l'Espluga s'hi va afegir amb una votació aprovada per unanimitat. També es va aprovar la certificació número 1 de les obres de construcció del pavelló poliesportiu. En aquest punt també es va donar constància del moment en el qual es troba aquesta construcció del nou pavelló i es va informar que els blocs de formigó es posaran durant les properes dues setmanes i, per tant, ja avançarà aquesta estructura de l'edifici. Altres propostes que també es van aprovar per unanimitat, doncs, per exemple, la proposta de deixar sense efectes el registre voluntari de parelles estables de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí per el que fa a noves inscripcions. I un punt on no hi va haver unanimitat, una proposta rebutjada, és la que presentava el grup municipal de Som Espluga, acord municipal, per al compliment dels acords presos durant la primera meitat d'aquesta legislatura. Des de Som Espluga es volia que es pogués fer balanç de quines han estat les propostes executades i les mocions també executades durant aquests dos anys de legislatura.
La quantitat de propostes de resolucions que s'han presentat. Nosaltres des de Som Espluga en solitari n'hem presentat 47, l'equip de govern ha presentat 13 i conjuntament n'hem presentat 9. Creiem que mig mandat és hora de fer doncs revisió del que s'ha aprovat aquí en el ple.
Doncs escoltem a Josep Maria Vidal, que aprofitava també aquest Parlament en el ple per fer balanç de les propostes presentades aquests dos anys de legislatura al consistori, però també instaven a l'Ajuntament de l'Espluga que mitjançant la secretaria doncs fessin un balanç de tot el que s'ha executat i aprovat en ple.
I creiem que bueno, hi ha molts acords que s'han pres i ens agradaria saber per poder explicar a la ciutadania de l'Espluga de Francolí doncs els acords que pren l'Ajuntament, no?, i quins s'acaben executant.
Una proposta que no va avançar, la proposta es va rebutjar, així ho valorava Jordi Torre, regidor de l'Ajuntament de l'Espluga per Convergència i Unió.
Bé, nosaltres la proposta hi votarem en contra pel fet de que entenem doncs que primera que la connotació que té aquesta proposta doncs, és una connotació totalment política i per tant està bé doncs, poder fer un balanç de com estan les propostes que s'han aprovat al ple, val? Però entenem doncs, que és una tasca doncs, que pot fer, si en aquest cas qui presenta la moció és l'oposició, doncs pot fer l'oposició, fer aquest balanç i fer aquest informe per saber com estan les propostes i anar demanant que hi hagi un compliment i faci un seguiment o una fiscalització d'aquestes propostes que s'han aprovat. I segona, perquè també entenem que aquí es demana doncs, que sigui la secretaria de l'Ajuntament qui realitzi aquest informe pel grau de compliment. Entenem que tampoc no és una tasca que pertoqui directament fer aquests informes a la secretaria de l'Ajuntament.
Doncs punts de vista oposats pel que fa a aquesta proposta, i així també ho valorava Josep Maria Vidal de Som Espluga.
Nosaltres com a oposició ho podríem fer, però creiem que seria més neutral, seria més instructiu i s'adequaria més, diguem, a la realitat que ho fes el servei de secretaria, no? Així tots ens ho prendríem seriosament. Ara bé, si votareu en contra, doncs ens sumarem una més a aquestes propostes que s'acaben en res, no?
Doncs proposta de resolució per al compliment dels acords presos durant la primera meitat d'aquesta legislatura, que finalment no es va aprovar amb els vots en contra de l'equip de govern.
Votem. Vots a favor de la moció, vots en contra, us queda rebutjada aquesta moció.
I en una sessió plenària on també hi van haver molts altres projectes i propostes, però també es va recordar doncs, que l'expedient de tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del POUM està en disposició en aquest moment. El document s'exposa al públic durant el període d'un mes. Es pot consultar els dies feiners de 10 a 2 del matí a les oficines municipals, als serveis tècnics situades a la plaça de l'Església, número 5 de l'Espluga de Francolí, i també està disponible al web municipal, a l'apartat d'informació pública del plantejament. Es pot consultar el taulell d'anuncis esplugadefrancolí.cat. Per tant, aquest document, que també es va explicar ahir, que està doncs, en públic durant un mes, i el poden consultar, com dèiem, a través d'esplugadefrancolí.cat. I deixem de banda ja l'actualitat política i parlem de vins. Per què? Doncs perquè aquest divendres la denominació d'origen Conca de Barberà celebra l'entrega de premis del concurs de vins de la comarca al restaurant Simó de Palau. De 91 mostres presentades al concurs, se'n seleccionaran les millors de cada categoria. L'acte comptarà amb la presència de Salvador Puig, director general d'Incavi de l'Institut Català del Vi, d'Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya, també Mariona Randé, presidenta de la DEO de la Conca de Barberà, Jordi Torres, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga, Francesc Benet, president del Consell Comarcal, i Josep Andreu, alcalde de Montblanc. Per tant, aquest concurs de vins, que veurem quins han estat els vins seleccionats per la DEO d'aquest 2017.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.
Doncs això, explicar-vos que aquest concurs es podrà conèixer els resultats a l'esplugafmradio.cat. Això serà dissabte, per tant, us expliquem això, que els guanyadors els podreu conèixer també aquí a l'emissora.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Continuem amb més notícies, perquè el Ball de Bastons de l'Espluga de Francolí, amb motiu del seu 20è aniversari, crearà una nova colla infantil. Una notícia que coneixíem aquesta setmana i que, de fet, aquest divendres arrencarà aquest nou projecte. Per això avui saludem a l'Anna Andreu, presidenta i cap de colla del Ball de Bastons de l'Espluga. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Expliquem això, d'on neix aquesta idea?
Doncs mira, ja fa 2 anys que l'Eduard Vives, que és professor del Col·legi Mare del Carme, ens invita a final de curs per, bueno, més que res perquè els nens de 5è vegin una mica què és el Ball de Bastons. I vam veure l'any passat ja que ja estaven bastant motivats i l'any passat, doncs, per certes coses vam dir, doncs, molta feina, què fem, què fem, què fem. I aquest any, doncs, quan ens va tornar a invitar, com que vam tornar a veure que la motivació dels nens es tornava a reiterar, doncs vam decidir, doncs, provar-ho. Vam fer un assaig fa 2 setmanes, vam veure que anava bé i avui a la tarda repetim un altre assaig i serà el segon assaig que fem.
Clar, perquè una mica seria, en aquest 20è aniversari també de l'entitat, recuperar una de les coses que havia existit, no? Que últimament, en els últims anys, havia anat a la baixa.
Sí, el tema de la colla dels nens sempre ha sigut un tema que hem tingut molt pendent, però bé, doncs, a l'Espluga hi ha moltes entitats, crec que sempre és una cosa que sempre repeteixo, i clar, doncs, també veiem que els nens, doncs, fan diferents activitats, però sempre hem considerat important tenir una colla de nens petits, perquè també és una cosa que aspira a la colla, i vam veure que aquest any, doncs, seria un bon motiu poder-ho fer conjuntament amb la celebració dels 20 anys.
Per tant, ens expliques que aquest divendres hi haurà el segon assaig, a partir d'aquí quin serà el camí o la trajectòria d'aquesta colla infantil?
La intenció, com que de les monges ho hem traslladat a tots els nens del municipi, vam comunicar-ho al col·legi del Martí Poc també, i aquesta setmana, com heu vist, hem fet a l'Evando i a les xarxes socials, ho hem expandit a tot arreu, doncs esperem que la motivació dels nens continuï, que puguem seguidament fer assaig cada divendres, per ara, a l'estiu.
Doncs, Anna Andreu, presidenta i cap de colla del Ball de Bastons de l'Espluga, esperem que així sigui, que aquesta colla infantil pugui seguir amb la seva trajectòria i, doncs, sortir a la llum ben aviat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I el que surt a la llum aquest dissabte és la nova campanya d'estiu de la Unió de Botiguers i Empreses de l'Espluga. La Unió de Botiguers de l'Espluga de Francolí presentarà aquest dissabte 1 de juliol a partir de les 11 del matí a la plaça de la Vila la campanya d'estiu. Aquest acte consistirà en un espectacle infantil de Maco perquè sí, de la companyia Picarols, un espectacle interactiu per als petits i grans a través de cançons i danses i també contes, i s'obsequiarà de fet als petits amb un obsequi. No seran els únics obsequiats per la Unió de Botiguers perquè aquest estiu les botigues i empreses obsequiaran els seus clients amb un ventall amb els personatges que identifiquen l'entitat, el bot i la tiga. Aquesta nova campanya també, de fet, es fa gràcies al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Espluga i la Unió de Botiguers de l'Espluga de Francolí, i a partir d'aquest conveni, doncs, també hi hauran altres actuacions, com per exemple un dispensador d'informació turística que es facilitarà a aquells establiments interessats en facilitar aquest tipus d'informació. També es col·locaran uns nous mapes, uns nous plànols, on hi haurà senyalitzats els recursos turístics dels pobles i alhora tots els establiments associats de la Unió de Botiguers de l'Espluga de Francolí. Un projecte aquest que també es va reconèixer ahir al ple municipal. Més iniciatives d'aquesta Unió de Botiguers, que de fet arriba ja als 60 socis i sòcies, doncs és la creació del web comercial de la pròpia Unió de Botiguers, que estarà enllestida a finals del 2017. Per tant, presentació que coincideix aquest 1 de juliol amb l'inici amb el festival Riu Bombori. De fet, també hi col·labora la Unió de Botiguers i es comparteix aquest espectacle infantil. Es farà, com dèiem, a les 11 del matí a la plaça de la Vila, en motiu d'aquesta estrena de la campanya d'estiu de la Unió de Botiguers, i a la tarda es farà el festival Riu Bombori per donar tret de sortida en aquest festival de la Conca. La Unió de Botiguers pretén promocionar el comerç local i de proximitat, així com també sensibilitzar els consumidors de la importància que té comprar i adquirir serveis al propi poble. I de fet, aquest cap de setmana la Conca viu un altre cap de setmana molt intens culturalment, tant pels esports com per altres actes de tot tipus. No només el Festival Riu Montbori, sinó també molts d'altres, com podríem trobar aquí a l'Espluga, i és que s'enceta el cicle Nits Templeres, aquesta visita de la Ruta Templera i Hospitalera de l'Espluga de Francolí de nit, que donarà el tret de sortida aquest dissabte, i durant l'estiu doncs se'n faran diferents edicions. No és l'única proposta cultural d'aquest cap de setmana, perquè Barberà de la Conca viu diumenge la Festa de la Benzina. És la sisena edició d'aquesta trobada de clàssics de la Barberà de la Conca, una trobada que compta amb esmorzar, també un recorregut de tots els vehicles i un dinar popular també a Barberà de la Conca. Un acte doncs molt consolidat ja a aquest municipi de la Conca de Barberà i que de fet doncs aplega tots aquests clàssics de Barberà de la Conca, com també doncs la concentració davant de la mateixa cooperativa del municipi. Per tant, actes que arriben aquest cap de setmana a la Conca de Barberà, com també us podríem assenyalar la Barrancs de Llegenda, aquesta prova nocturna organitzada doncs per diferents entitats de Montblanc i de la Conca, que són una prova de 25 quilòmetres que es fan de nit. Per tant, una prova esportiva també aquest cap de setmana que s'assume en aquesta llista de propostes. 5 minuts i seran 2:15.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
És divendres 30 de juny i, de fet, a l'inici d'aquest informatiu diari avui us explicàvem que serà una mica més llarg. Per què? Doncs perquè l'actualitat sí que posa punt i final en aquest moment, però continuarem avui amb un espai de 30 minuts al qual dedicarem a l'obra de teatre Segueix el teu cor, una obra de teatre d'Enric Mas que es podrà veure a l'Espluga de Francolí per la Festa Major. Serà l'estrena a la Conca de Barberà d'aquesta obra i avui en volem parlar amb els seus responsables i també amb doncs alguns dels protagonistes d'aquesta obra.
Estàs com una puta cabra, què et pot ser jo fer triant el teu nòvio, jo? Va, no sé, podem parlar demà, si vols.
Per mi no cal que em parlis més, entesos? Mai més.
Marta, Marta! Ai, bueno, Cesc, perdona, eh? M'he passat, vaja.
Va, recull la taula i fes els deures abans de sortir.
Sí.
A les 11 a casa, eh?
No m'importa ser la rara, una ovella esgarriada. Quina ràbia. I les normes no m'agraden, m'avorreixen.
Doncs entre aplaudiments, aquesta obra Segueix el teu cor es va preestrenar als instituts de la comarca. Escoltàvem un fragment de la representació de l'obra de teatre a l'Institut de l'Espluga de Francolí, a l'Institut Joan Amigó, que es va doncs celebrar el dia 16 de juny, un divendres, que va ser molt especial no només pels alumnes, sinó també pels propis actors d'aquesta obra, perquè van fer una preestrena a tota la comarca als diferents instituts. Aquesta obra de teatre, Segueix el teu cor, es podrà veure, com dèiem, el 28 de juliol al Teatre del Casal de l'Espluga, dins la programació de la Festa Major del municipi. I avui nosaltres aquí a l'Espluga FM Ràdio volíem saber una mica més i aprofundir i també fer un tastet per tots els oients que ens escolten del que és aquesta obra, i per això tenim als estudis l'Enric Mas, el director i creador d'aquesta obra. Enric, molt bon dia.
Bon dia, Gerard.
I també tenim a la Maria Fontana, que és una de les actrius protagonistes d'aquesta obra. Maria, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Ara ja queda menys. Heu fet la preestrena, escoltàvem aquest extracte. Entenc que està tot ja preparadíssim.
Sí, bé, molta il·lusió ja per començar. Bueno, sempre hi ha presses d'última hora, estem fent assajos generals, però bé, bé, molt contents. A Barcelona fem una estrena el 8 i 9 de juliol, que és ja, i després ja de cap cap aquí a la Conca fem estrena aquí a l'Espuga, com molt bé has dit, i molt il·lusionats per tornar-se aquí una altra vegada.
Això és, segueix el teu cor, és aquesta obra de teatre, que no sé si avui molts dels oients saben de què es tracta. Pels qui no ho sàpiguin, com la podem resumir?
Bé, és una obra que de molt d'interès actualment, s'hi reflecteixen el que és el bullying o assetjament escolar amb dues adolescents, hi ha una relació amorosa amb dues adolescents, per tant, tracta una temàtica de molta actualitat, com a relació lèsbica entre noies, com és la relació d'amor adolescent, com és la incomprensió, com és l'assetjament escolar i després també el que és les ganes de viure, la pèrdua d'amistats, la recuperació de les amistats i tot el que envolta aquesta problemàtica que ara està tan, per desgràcia, en boga, no?
Clar, és una problemàtica actual, però aquesta obra, o com a mínim el text o la base, és actual? Vull dir, on trobem l'origen?
Sí, l'origen realment es remunta quan vaig treballar a l'Institut de Martí Lomà de Montblanc. És algo que transpirava, no és algo que veiessis contínuament, però sí que hi havia un anhel, unes inquietuds que els adolescents volien expressar. I no tenien mitjans, no tenien eines, llavors jo vaig una mica posar les eines i d'aquí va sortir el llibre Segueix el teu cor, el 2011, fa uns quants dies, i llavors no es parlava de bullying, no era una cosa que no...
No hi havia aquest concepte,
realment era algo que no es parlava, no. Hi havia altres problemàtiques, evidentment, i aquesta hi era, però estava com allà immersa allí. No és que fos una problemàtica d'aquell institut en concret, ni molt menys, sinó que és algo que es dona en general. Es pot donar a l'institut de pobles, de ciutats grans, i és algo que vull transmetre, que volem transmetre, que no és una problemàtica d'un lloc en concret, sinó que, per desgràcies, és general. I, per resumir, que vaig traure el llibre en un moment en què no se'n parlava i ara fem l'obra de teatre en un moment en què sí se'n parla.
Clar, perquè d'identificar aquesta problemàtica, d'observar-la en el teu dia a dia a l'Institut de Montblanc, no perquè només es produís a l'Institut de Montblanc, però d'aquest moment en què l'identifiques fins que decideixes plasmar-la en un llibre i després en una obra de teatre, què és el que passa pel teu cap? Què és el que t'impulsa a plasmar-ho?
Molt bona pregunta. Realment hi ha un llibre previ, que és Nits en Blanc, que va ser el primer llibre que té com a base el sistema educatiu i tota la problemàtica que es viu darrere. I bé, el llibre es va publicar el 2008 i en aquest llibre ja s'aflora molt aquesta problemàtica i d'altres adjacents, no? I va ser com una, com si diguem, la guspira, no? El primer inici de tot i arran d'això també jo vaig marxar, llavors vivia a Saragossa i el que vaig fer va ser visitar moltes amistats que tenia aquí a l'Espluga i a Montblanc i tota la Conca i els anava a visitar a casa seva. Hi havia gent que estava malalta, hi havia gent que havia marxat de l'institut i no sabia per què, i tenia ganes de que m'expliquessin la seva història i arran d'aquí va sortir tot el moviment de Nits en Blanc. També van ajudar a motivar a crear la pàgina web nitsenblanc.cat, que fa 10 anys ara, ha complert els 10 anys d'història, justament ara amb l'estrena de l'obra, que també fa molta il·lusió, on és una obra, és un web literari i on també s'hi podeu veure tot el referent a l'obra i tot el que estem fent i el que he escrit, tot està publicat allà. I a partir d'aquí, Segueix el teu cor va ser com un pas més enllà, no? molt més directe al cor adolescent, al sentiment dels adolescents, a l'inquietud dels pares, dels avis, de professors, de molta gent que gira al voltant d'aquesta història.
Llavors, aquest projecte de Segueix el teu cor té, doncs, primer el llibre i després l'obra de teatre. Uh-huh. És el mateix, hi ha similituds, és una adaptació?
Realment, el que vaig fer va ser, i això saben totes les persones que em segueixen des del principi, aquí l'Espluga, realment el que vaig fer va ser escriure una obra de teatre, i llavors vaig pensar, bé, és que l'obra de teatre no, això no es pot vendre com a llibre, perquè ningú llegeix teatre, no? L'obra de teatre s'ha de representar, no té gaire sentit. Llavors vaig camuflar-ho en forma de llibre, però bàsicament és el llibre, si el llegiu, és una obra de teatre camuflada, així quasi sense dissimular gaire, i al ser ambientada íntegrament a Montblanc, que és una cosa que tenia en ment, perquè el Nits en Blanc sí que està ambientat a l'Espluga també, mm-hmm. està ambientat a tota la Conca, però per focalitzar molt més la història vaig decidir d'ambientar-la a Montblanc, a la ciutat, un entorn medieval com aquest és incomparable, i realment és al readaptar-la a l'obra de teatre, perquè la vaig readaptar ara fa uns 2 anys per que ja tenia en ment fer l'obra i estava en preproducció i vaig dir ara és el moment, no em va costar gaire, evidentment.
Llavors, per què vas decidir que s'havia de fer referència estrictament a Montblanc? Perquè, clar, aquí a la Conca té molta acceptació,
sí,
però
sí.
No sé, a Barcelona, què els hi semblarà quan es faci referència a Montblanc, si és que se'n fa?
Sí, és una cosa que m'han plantejat moltes vegades i jo vaig pensar des del principi que a Barcelona jo crec que es pot arribar a veure com algo exòtic fins i tot, perquè clar, a Barcelona hi ha molta gent que ve aquí a Montblanc a estiuejar i coneix el Montblanc de la setmana de Sant Jordi, la setmana medieval, però realment poca cosa més, no? És com un lloc on vens d'estiueig o vens de vacances, et porta bon rotllo al cos, no? És un lloc per passar-hi estones agradables, però evidentment la gent que hi hem estat aquí no només de pas, perquè jo m'hi considero com agermanat aquí, és molt més intens, no? Ho vius d'una forma molt intensa amb la gent i m'he sentit acollit des del primer dia i realment tenia claríssim que volia centrar-ho aquí i a l'hora de fer-ho Montblanc era molt millor, era molt més, no diria fàcil, sí, però era molt més il·lustratiu, perquè al treballar a l'Institut de Montblanc, al estar tot l'entorn tot allí, sense haver de moure's, sense haver de posar viatges, sinó que els alumnes es mouen a peu, caminen, van amb les motxilles a sortir els divendres, arriben a casa amb il·lusió, perquè és el cap de setmana, tot això ho volia transmetre directament, sense ni tan sols utilitzar mitjans de transport ni cotxes, perquè pràcticament no surten cotxes, només apareix el tren com un anhel de marxar d'allà quan la protagonista, la Rosa, està com atrapada, però res més, és com un lloc on, per exemple, a Barcelona és impensable plantejar-se anar a peu a tot arreu, i al traspassar-ho aquí a Montblanc ho vaig tindre clar. Ja vaig transmetre la idea de tota la Conca a Nits en Blanc amb els autobusos que arriben a l'institut de tot arreu, de pobles i pedanies, i volia fer-ho diferent.
Doncs un treball que té una essència del món rural, no? En tot aquest, com a mínim en el que és la mobilitat molt característica dels pobles petits, i com per exemple doncs, els de la Conca de Barberà. Però després hi ha això, el tema aquest del bullying, no? De l'assetjament a les persones. Llavors, ara ja començant a entrar una mica en aquesta obra de teatre per explicar-la als oients, quants actors hi ha, quins perfils de protagonistes trobem i una mica quina seria la història que al final doncs, acaba explicant aquesta obra de teatre?
Bé, som 9 actors. Al llibre hi havia 17 personatges i també que ho vaig voler centrar molt amb la problemàtica principal i amb la història entre les dues noies. Llavors són les dues noies protagonistes, que són la Rosa i l'Anna. Es focalitza des del punt de vista inicial de la Rosa i de l'Anna paral·lelament, perquè la gràcia de la història és que es veu com davant d'una mateixa problemàtica, d'un mateix fet que afecta les dues realment, perquè es fan bullying a les dues, com, depèn de l'entorn que tenim, perquè es veuen les, la família d'una i la família de l'altra, com a l'hora de tindre un suport de casa i de les amigues, o no tenir-lo, la diferència de poder superar fàcilment o no superar-lo, no? Fins i tot, que nosaltres som molt importants, una persona és molt important, però l'entorn ens atrapa, ens atrapa i ens, moltes vegades ens marca el camí. Llavors també m'agradaria que la Maria us expliqués el seu punt de vista del personatge, perquè jo crec que el coneix a la perfecció, millor que jo.
Clar.
I ella, bueno, escenifica la Rosa, personifica la Rosa a l'escenari i és, hi ha punts d'unió molt intensos amb la Maria pròpia, pròpiament dit.
Doncs sí, teníem la Maria Fontana aquí ara una mica al març, perquè de fet estàvem parlant del projecte amb l'Enric Mas, que és el creador de tot plegat, però Maria, ets una de les dues protagonistes d'aquesta obra, com deia l'Enric. Explica'ns el teu personatge, perquè, doncs, això, no? Com l'has agafat, com t'hi poses en aquesta pell i després una mica què representa?
Bueno, la Rosa, com diu l'Enric, és bastant semblant a mi, per lo que ell sempre diu, però jo d'alguna manera me la vaig agafar com... Bueno, sempre tenim els actors, això que... Bueno, hi ha personatges que potser s'assemblen a nosaltres, però que d'alguna manera els volem ficar una mica lluny de nosaltres perquè no siguem nosaltres actuant, sinó que realment siguem un personatge. Llavors, principalment, bueno, la Rosa té 16 anys i jo ara actualment tinc 20. Llavors, com parlant com tècnicament com a actriu, pues me la vaig transportar com l'actitud i les expressions i aquests sentiments d'extrem que tenen els adolescents, pues me la vaig transportar com quan jo tenia 14 anys. I aquestes actituds o mirades o tal que jo recordo, aquests sentiments i sensacions que jo tenia quan tenia 14 anys, pues me les he implicat també amb aquest personatge. I crec que per això li dona, com diu l'Enric, aquest joc de que és molt meu, no? I la veritat és que és una sort també de que l'Enric ens hagi donat a tots els actors a poder crear aquest personatge que no ens deia és així, és aixà, no sé què, sinó que simplement ens dona un camí i nosaltres ja el construïm, i això crec que és molt maco. I a l'hora de la història, no?, que té aquesta noia, la Rosa, que, bueno, d'alguna manera jo crec que tots els adolescents es poden sentir identificats amb aquest personatge, perquè d'alguna manera ella se sent diferent, se sent de confusió d'aquesta situació que està passant amb l'Anna, no sap què sent, no sap quin és el camí correcte, quin és el camí que ha de seguir, no? Les seves amigues s'enfaden amb ella, no ho entén. Jo crec que a molts adolescents els ha passat això. I a mi actualment potser també, quan jo tenia 14 anys o estava a l'ESO, però òbviament amb no aquest nivell tan extrem pel que passa a ella, per sort. I bueno, potser no és la mateixa situació per la que vaig passar jo quan tenia aquesta edat, però és el que dic, aquestes sentiments, sensacions, jo crec que tot adolescent ho ha sentit, ho ha passat, i crec que és una oportunitat de que la gent adolescent que vingui a veure aquesta obra també es senti identificat amb aquest personatge.
Clar, és una història molt, molt sentida i que en tot moment apel·len, no?, a això, no només al vocabulari, sinó a les històries del dia a dia d'aquests adolescents. Per tant, clarament el públic a qui es dirigeix aquesta obra és l'adolescent? O és l'adolescent, però amb un parèntesi de tota la resta també hi podeu ser?
No, evidentment. No és una obra per públic adolescent només, ni molt menys. Sí que teníem ganes de fer una obra... més enfocada, més dinàmica, més moviment, més sí que pensant una miqueta en el fons en ells, però no, vaig donar compte de seguida que el llibre ja agradava moltíssim a gent molt més anys, fins i tot a les típiques àvies que els ha encantat el llibre i em sorprenent, perquè em diuen, Enric, a mi m'encanta aquest llibre, és una història d'amor. Realment són dues històries d'amor paral·leles, aquí ja desvetllem alguna coseta en primícia. Realment són dues històries d'amor paral·leles que passen, no només la seva, sinó que hi ha una altra història d'amor que també veureu, i clar, això fa que agradi també, com que són sentiments universals, agrada evidentment als pares que tenen fills, als pares que no tenen, a les parelles i també fins i tot als avis que tenen els nets i que s'hi poden posar en la seva pell molt fàcilment.
Anem explicant a poc aquest projecte, perquè és una obra de teatre, però té un element molt important, que és la música. De fet, avui he vingut amb dos guitarres,
sí,
em sembla que no heu vingut només a parlar, eh?
No, evidentment, ara ja quan la Maria explicava el seu personatge ja tenia ganes d'agafar la guitarra i explicar-vos en forma de música, perquè ens agradaria introduir-vos ja també en primícia les cançons, perquè de fet serà la primera vegada que surten, només han sortit en el tràiler i en alguns clips que estan publicats a la internet i al Facebook i Instagram i les xarxes, però no hi ha encara cançons senceres publicades i per tant tenim una premissa avui aquí a l'Espluga de cantarem i tocarem les cançons, un parell de cançons segur, si ens deixes.
Sí, i tant.
I la primera que ens agradaria fer és una cançó que es diu Alguna cosa em diu. És una cançó pròpia que hem composat la Maria, la Carla i jo, i hem expressat molt bé el personatge de la Rosa, es caracteritza molt bé com és la Rosa i com se sent, això que volia explicar la Maria, que explicava la Maria també ara de les amigues i de com te pots sentir amb aquesta edat. Doncs això traspassat en la música, en un moment molt important de l'obra, doncs apareix aquesta cançó. Ara, bueno, prepararé la guitarra.
Ara farem un tastet d'aquesta primera cançó i després seguirem explicant el projecte d'aquesta obra i coneixent més secrets. Quan vosaltres vulgueu, una d'aquestes cançons que es pot escoltar entremig d'aquesta obra de teatre en directe aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Que tindria al meu costat amigues com nosaltres, que potser més important que si caic algun dia m'ajudaràs. Sempre seràs per mi. Hi ha alguna cosa històries que m'envolten són com somnis per a mi, que m'allunyen d'aquest poble i em fan sentir feliç. Em transporten a la lluna o molt més enllà. Que tot m'anirà bé, que aquestes coses que ara em passen s'arreglen amb el temps, i els problemes que em preocupen es solucionarà.
10 minuts i seran les 12, divendres 30 de juny en directe a l'Espluga FM Ràdio. Enric Mas i Maria Fontana. Una d'aquestes cançons que es pot escoltar a Segueix el teu cor, aquesta obra de teatre que avui estem explicant. Enric, no ho sé per què, música dins d'una obra de teatre que parla de bullying, d'adolescents, d'instituts... On trobem l'origen? Per què un dia decideixes que hi ha d'haver música?
Sí, ho tenia clar des del principi. Són aquestes locuracions mentals que m'apareixen a vegades. De fet, vaig pensar d'entrada què millor. Tinc una gran afició a la música des del principi, bueno, des de que era ben petit, amb el meu germà gran, el Jordi, bueno, es captivava la música i em va introduir en el món del folk, del blues, i vaig començar a tocar la guitarra i l'estil Bob Dylan ja molt jove. Llavors, era una cosa que sempre m'havia quedat, aquest anhel de voler fer, de voler explicar o en format musical. I vaig pensar que millor que quan un adolescent, que això m'ho he trobat a la vida real, no pot explicar el que li passa, es queda callat i no sap dir res. A veces m'havia acudit a vegades que si li donessis una guitarra o un altre instrument, probablement t'arribaria, sense haver de parlar, no? T'arribaria el seu sentiment. I és algo que vaig viure a la vida real, i no una vegada, sinó moltes. Llavors ho vaig tenir clar des del principi. I a l'hora de triar el estil de música vaig pensar que seria una gran idea fer-ho només amb una guitarra, amb un instrument, i la meravellosa veu de la Maria i de la Carla. Hi ha cançons a duo, entre elles dues també, que és un diàleg entre elles que traspassa el que és el mer text o el gest, no? És algo màgic que fa arribar molt més, anterioritzar molt més el sentiment.
Clar, escoltàvem i ens hem quedat parats aquí a la ràdio, aquesta veu brutal de la Maria.
Merci.
No sé, expliqueu-nos una mica qui sou, qui formeu part d'aquest equip, com es troben aquestes veus, i una mica qui sou, perquè de fet, com a mínim, territorialment no sou tots d'un mateix punt.
No.
Ens encanta aquesta pregunta i m'encantaria que la Maria expliqués els inicis de quan ens vam conèixer, perquè és molt curiós. Així que, Maria, ataca.
Bueno, pues és molt curiós que l'Enric va fer el càsting a Lleida per buscar l'actriu i les actrius principals, i resulta que el càsting va ser al meu institut on feia batxillerat. I clar, la meva professora em va dir, d'arts escèniques, em va dir, bueno, hi ha un càsting, tal, no sé què, i bueno, vaig anar. I el vam fer, i després d'un mes o dos, pues, m'arriba un email, Maria, que t'hem agafat, no sé què, jo supercontenta, em va passar tot el projecte, em va llegir una mica el guió, el llibre, i bueno, això va passar fa més d'un any, quasi. Ja vam començar a treballar junts físicament. Mm-hmm. Clar, ell estava vivint a Barcelona i jo estava a Lleida a l'estiu, i vam començar a assajar i tal al juny o al maig, per ahí, i anava pujant a Barcelona des de Lleida. Sí. I bueno, durant el curs estic estudiant a Barcelona perquè estic estudiant teatre musical, i bueno, va començar així, nosaltres dos amb l'Eduard, que és el director artístic. Després va venir la Carla cap a l'octubre, i bueno, ahí, allà va començar tot l'equip, van entrar cada vegada més gent i assajant i bueno, creant les cançons. Bueno, tot un procés, la veritat.
Sí, em feia molta il·lusió, jo sóc de Lleida, i fèiem una altra de les col·laboracions mentals aquestes que he explicat, que vaig decidir muntar un càsting a Lleida, i van haver de vindre actrius de Barcelona a Lleida, que és algo bastant surrealista, que en el món del teatre no es dona, i és una miqueta reivindicatiu també. Que sempre fan càstings Barcelona-Madrid i poca cosa més, i és bastant centralitzat, i bueno, és una cosa que dintre aporto el petit granet de sorra per lluitar contra això, perquè no hi estic gens d'acord. I va ser una oportunitat per molta gent que normalment no pot, perquè si fas un càsting a Barcelona o Madrid hi ha gent que per motius fàcils d'imaginar no poden acudir allí i els talles les ales, no? I llavors jo vaig estudiar a l'Institut Joan Oró, que està al costat de l'Institut Màrius Torres, i al Màrius Torres hi ha arts escèniques, i llavors m'hi vaig tirar de cap. Vaig trucar a la directora i a la professora de la Maria. Els agraeixo moltíssim també l'oportunitat que em van donar. I sí, sí, vam fer el càsting allà, i també tenia moltíssimes ganes de que no tothom fos de Barcelona, no vindre aquí amb un equip de Barcelona, que no hauria passat res, però és com que dones una pluralitat interessant, perquè de seguida que escolten les cançons vaig passar les cançons a unes amistats aquí i m'han dit, hosti, que xulo, perquè se notava de seguida que la Maria tenia un accent diferent i això els agrada molt, no? Agrada molt aquí. I jo crec que a Barcelona pot resultar fins i tot exòtic, perquè tu parles de Montblanc i ho associen com a un poble i parles d'aquest parlar que tenim, que ells ho mal associen a parlar de poble, no? Però no deixa de ser enriquir, en el fons, no? Perquè potser estem molt massa acostumats a sentir parlar únicament de Barcelona a tots els mitjans. També és una altra reivindicació interessant a fer.
Doncs reivindicacions a falta de 5 minuts per les 12, moment en què posarem punt i final a aquesta entrevista i encara ens queda una última actuació musical. Per tant, per anar tancant abans d'acomiadar-nos, que ho farem amb la cançó, algunes últimes claus per l'oient per aquest proper 28 de juliol l'estrena aquí a l'Espluga. Què hem de saber d'aquesta obra i algun detall que no haguem d'oblidar?
Bé, és una obra que està feta i pensada no només per passar-s'ho bé, molt important, sinó que és un projecte realment educatiu. Així ho vaig concebre des del principi i tot l'equip m'ha ajudat també a donar-hi aquest caire, aquest enfocament. Realment és educatiu perquè és una obra que fa pensar, és una obra que la vius durant i després de veure-la, perquè analitzes la problemàtica, no? com amb el llibre, que em va sorprendre la quantitat de mails, de missatges que he rebut de mares, d'alumnes, dient-me, bueno, Enric, és increïble la realitat com l'expliques, no? La plasmes directament. Doncs és això, el teatre, vius la realitat, la vius molt propera, perquè a més està ambientat aquí, no és una obra de fora, és ambientada aquí, en els temps que estem i amb gent molt propera.
Hi ha una cosa que vale l'èxit d'aquesta obra i és la preestrena, perquè en aquestes actuacions als instituts la resposta, ho podeu confirmar vosaltres, va ser molt bona d'un públic que és molt difícil de controlar.
Brutal. Ens vam quedar, Maria?
Sí, a més les preguntes que vam fer van ser molt interessants, vull dir, i amb cap por de respondre ni res, perquè són dubtes o qüestions que quan veuen aquestes coses pues, es fan i no hi ha cap problema, però la veritat és que molt agraïts de que ens preguntessin tantes coses i de que d'alguna manera mostressin aquest interès de poder veure-la.
Doncs una història que es podrà veure a l'Espluga el 28 de juliol al Teatre del Casal dins la programació de la Festa Major del municipi. És Segueix el teu cor d'Enric Mas, que avui ens han presentat aquí a l'Espluga FM Ràdio juntament amb la Maria Fontana, una de les protagonistes. Marxem amb una de les cançons que també es pot escoltar en aquesta obra de teatre. Endavant.
Creixerem ja amb el temps, serem mares, amigues, germanes, no estem soles, no em fa res el que diguin els altres. Si et tinc a tu, no vull més. Te estranys esperant fins que em vas fer conscient del que importa i m'adono del temps que he perdut. Potser estic sola, però amb tu. Aprendrem la cançó de la vida, gaudirem al llegir el somriure de la noia que ha sabut fer del món un lloc més dolç. Ara estem juntes al món. Ara estem juntes al món.
Segueix el teu cor i ja són les 12 divendres 30 de juny. Enric Mas i Maria Fontana, de veritat, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest repte que esteu a punt de començar, perquè aquest proper cap de setmana estreneu a Barcelona i després us tindrem aquí a l'Espluga i també a tota la Conca. Moltíssimes gràcies i endavant. Molta sort.
Gràcies a vosaltres, Gerard.
Adéu, merci.
I divendres 30 de juny, avui amb aquesta edició més especial, 35 minuts, 35 segons de les 12 del matí. Nosaltres ens acomiadem. Sapigueu que podeu conèixer tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca a través de esplugafmradio.cat. Ens retrobem en les properes edicions dels informatius. Adéu-siau.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.